Senyores i senyors, petits i grans, comença... Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat. Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, a més de les seccions habituals, us portem les millors frases i dites catalanes de part de l'Anna Mayol, que ens torna a visitar amb l'Eva Tataret, amb el conte que es porta a sobre, i farem la xerinola de sempre.
Abans, però, farem una mica de repàs de l'actualitat cultural santcugatenca.
Les maiolades de...
Què és notícia?
Ballada de sardanes.
Aquest diumenge ha tingut lloc una ballada de sardanes a la plaça d'Octavià. Aquesta ha començat a les 12 del migdia i ha estat amenitzada per la Copla Marinada, que ha començat tocant la peça Sota els pins de Pujolet, de Joaquim Serra, i acabat amb Madame Set, de Francesc Mas.
Sopar de gala dels castellers de Sant Cugat.
Res a comentar del punt i final de la temporada de la colla, més enllà que es preparen ara pel llarg hivern casteller, en el qual ja ha previst celebrar l'assemblea de la colla i la configuració de la temporada vinent amb nous equips.
Una solució per reutilitzar el vestuari.
L'Esbar Sant Cugat va organitzar aquest dissabte passat un mercat d'intercanvi per tal de reaprofitar el vestuari d'andança, a part de ser una via més econòmica per les famílies que ho necessitessin. Aquesta és la tercera vegada que organitzen aquest mercat, que va tenir lloc al mateix local, al carrer Vallès, de 5 a 20 hores del vespre.
I dissabte passat va ser l'assemblea dels geganters de Sant Cugat, també.
Doncs tenim aquí mateix a l'Anna, a l'Eva Tataret, que ens podies fer 5 cèntims de com anar aquesta assemblea dels geganters de Sant Cugat.
Doncs, bueno, va ser l'assemblea anual, es va fer una repassadeta de totes les activitats i es va, bueno, les coses que tenim previstes, i, bueno, es van regalar van fer un regal a tots els membres de la colla.
I que quin regal va ser aquest?
Una bossa superxula, que ja ens veureu, aquest dissabte tenim sortida, i si algú ens veu, direm camisa nova, bossa nova, bueno, estem que ens sortim, els geganters.
Molt bé, algun nomenament especial, algun càrrec d'aquests nous o algun relleu a dalt de tot de la junta directiva?
La junta segueix que estan fent una feina estupenda.
Perfecte, doncs amb això passarem a una de les millors seccions del programa, si no la millor, la dels costums. Aquesta secció m'encanta.
Sí, sí. Avui, a més, avui no et decepcionarà, crec jo. Avui el costumari, de fet, no ens diu res de res, eh?
Així que... Comença molt bé.
Sí. És d'aquests dies que passa del dia 23 al dia 25, així perquè sí, per la cara. Així que buscant el santoral català, hem vist que Joan Amades no va fer gaire recerca, ja que avui és el dia de 14 sants diferents. Sí. Dits tots de cop, avui és el dia de la Beata Agnès Saocul, el màrtir Alexandre, el bisbe Anataló, la verge Beata Antònia, el màrtir Crescencià, el màrtir Crisogon, la Martona, aquí m'he colat, eh? La màrtir Ean Fleda, el màrtir Felicíssim, les verges i màrtirs Fermina, Flora i Maria, l'abat Porcià, el bisbe Protassi i el prevere Romà.
Jo no entenc com no hi ha més noms d'aquests.
Que sí?
Jo no entenc com no hi ha, o sigui, no. Una tothom, festa nacional per sí, aquests 14 sants i santes
del santoral
català.
Algú té algun Crisògon a la seva vida, algun Protasi, sí, sí, sembla que sigui la taula de...
La taula per allà, periòdica. Sí. Benvinguts al Nitrat, al programa de Cultura Popular, la química de les entitats sanguineques.
Exacte, exacte. Doncs res, que no hem preparat cançó per cadascú, perquè només amb aquests noms ja tindríem per uns quants desafinats. A més, tindríem per buscar-los també un rato.
Sí, molta estona.
I aquesta, la secció dels desafinats és del Nacho.
El convertidor de l'MB3 del YouTube no donaria abast.
No. Però com us he dit, com que avui el costumari no ens parla de cap sant, parlarem de demà. I és que demà sí que hi ha una santa al costumari, una que té bastanta força i de bastanta història, que és Santa Caterina.
Temazo!
Que sí, és que ja feia dies que hi havia noms estranys, com ara Protasi, a veure, i avui dic, vale,
sisplau,
Caterina,
demanem als grups, moderns catalans que estan sortint últimament que o bé es posin de nom de grup Protasi o bé facin cançons
exacte,
dedicades
sí,
a aquest
sí, sí.
Gloriós si no, sant de la cultura cristiana.
És que si no, no es pot. Doncs bé, els estudiants barcelonins la veneraven a Santa Caterina i el dia de la seva festa anaven al convent dels frares dominics per la seva celebració religiosa. Fins aquí estem d'acord. I anaven amb tots amb ases que llogaven els escombriaires i els terraires, però com que hi havia més estudiants que rucs, els que no anaven ràpid havien d'anar als pobles del costat per demanar els rucs als pagesos que hi vivien.
Bé.
Sí, fins aquí encara...
Això, fins avui el costumari
es comporta. No? A la sortida de la celebració hi havia un merder bastant bèstia per trobar el ruc que pertanyia a cadascú, clar, com que tothom havia vingut amb ruc. I acabaven de llogar, no sabien de qui era el ruc.
Comencem a desmalenar-lo.
No, llavors els estudiants organitzaven, després de la celebració, una cabalgata cap als mercats de Sant Agustí i Alborn, on les marmanyeres, que són les revenedores de verdura, fruita, ous, etc., que portaven els pagesos de fora de la vila, a elles ja els esperaven i els hi posaven dins les sàrries, que és una mena de cabàs gran. Avui he fet els deures, eh?
Sí, sí, molt bé, molt bé.
És una mena de cabàs gran d'esparto o palma que ha posat sobre la bèstia de càrrega, forma dos corns i serveix per traginar. Sí? Doncs posaven en aquestes sàrries verdures, fulles i altres escombraries. Des d'allà s'escampaven, des dels mercats de Sant Agustí i Alborn, s'escampaven per tota la ciutat i anaven llançant les escombraries a tothom qui trobaven, especialment a les noies i persones distingides que acostumaven a anar mudades.
Espera, sí. espera. Estàs dient que això deu ser el segle XVII o així, o el segle XVI, el segle XVIII, o sigui, un segle antic on
com,
la
com
gent
dic,
anava pel carrer el dia de Santa Caterina i... sense sol tenir volta, llançaven escombraries a la gent sí. que hi passava pel carrer. Sí. Molt bé pels estudiants de la Barcelona del sí. segle XIX.
Ara
molt
entenem
bé.
Com són d'estimats els estudiants. Clar, és que si tiraven escombraries a tothom...
Ara els cremen els contenidors, veus? O sigui, mira, ara passen un pas invers. En comptes d'anar a llançar la merda als altres, simplement van a cremar-la.
És que les coses canvien. Doncs es veu que a Manresa també tenien una costum bastant estranya, i és que aquest dia els nens apedregaven un cap de ferro. Sí? Diu que no se sap ben bé el perquè d'aquest apedregament. No rieu, perquè si no, no puc continuar. Això, que aquest dia els nens apedregaven, que no se sap per què s'apedregava. Però que hi ha dues versions, sí? Hi ha dues versions. La primera diu que un nen es posava un cas de ferro al cap i el primer que l'encertava aquest... No es pot fer així el programa, a veure. Doncs quan encertaven el casc, aquest doncs, es treia el casc i li cedia, i així consecutivament.
Sí, sí? I si no l'encertava directament li donava...
No, si no l'encertava, seguia el nen amb el casc. L'altra versió diu que no era el noi del casc el que era pedregat, sinó que aquest, el del casc, perseguia els altres nens i si n'agafava un, aquest s'havia de posar el casc i fer el mateix. O sigui, com un pilla-pilla, però amb un casc de ferro.
Això pinta millor.
Pues, sí, pinta
una mica millor que no pas anar tirant pedres a un nen.
Sí, realment sí.
Doncs,
sí. Aquest costum, no sé per què, ha desaparegut del tot i diu que, a més, el costumari... No. Que a més s'ha oblidat bastant en la memòria dels manresats. No, tampoc sí. sé per què, no? És com, no, aquí no vam apedregar mai a ningú.
No s'entén de cap manera com la cultura pedagògica d'aquest país ha fet desaparèixer una tan sana tradició com a tirar-li pedres al cas d'un nen.
Sí.
Perquè sí.
Ai.
El dia de Santa Caterina.
El dia de Santa Caterina. A Ripoll fan una cosa encara millor.
Ai.
Sí, sí, és que realment s'ho mereix, eh? Es veu que els nens van amb un gall agafat amb la mà esquerra i un sabre de fusta a la dreta.
Hòstia.
Això ja és estrany. Però amb el sabre van amenaçant el gall, tot cantant: Gall de Santa Caterina, tu que en passes la farina, si m'espatlles el sedàs, amb un cop de sabre tallaré el nas. Això als nens, eh? Els nens de... els nens de Ripoll.
Però què vol dir això? Què vol dir això?
Sí, la teoria és que els nens només han d'amenaçar el gall amb aquesta música, amb aquesta cançoneta que fan. Però es veu que, segons el costumari, eh? Jo no m'estic inventant res, però es veu que molts d'ells el colpegen el gall tant fins a matar-lo per poder menjar gall per la nit. Això nens, eh? Això els nens de Ripoll. Compte amb els nens de Ripoll.
Sí.
I és que, a més a més, la cançó diu el costumari que pot fer al·lusió a les diferències que tenien entre l'abat del monestir de Santa Maria i la població, i que el gall pot representar el propi abat. Sí? Riu-te del Chucky.
Jo crec que seria prudent que els nens de Manresa i els nens de Ripoll no es trobessin mai jugant a cap competició esportiva.
No,
perquè vés a saber què podria passar allà. O sigui, Futbol Club de Manresa, Futbol Club de Ripoll, no juguen junts, juguen lligues separades. Juguen, o sigui, uns del riu Llobregat, l'altre del riu Ter, el que sigui, però que no juguin junts. Un festival de violència gratuïta, sense cap mena de sentit ni criteri.
Sí, uns amb sabres,
altres amb pedres. Imagina't que els toca el dia de Santa Caterina jugar junts. I anar
fent.
Policies vestuaris, amb xavals de 5 anys, amenaçant-se uns amb sabres i els altres tirant-los pedres al casc.
A més, vosaltres coneixeu, no?, encara es fan avui en dia les batalles dels galls, no?, baralles amb galls, que és il·legal i tot això. Doncs es veu que això, a les colles dels de Ripoll, hi havia dues colles, els de nens, els nens i els grans, i feien baralles de galls a les afores de la ciutat. O sigui, ja sabeu d'on ve la baralla de galls.
Jo amb aquesta secció estic descobrint que Catalunya és una jungla totalment estancada al tercermundisme.
Sí, sí.
I a la... Però d'una manera sí, molt bèstia. Jo no entenc com hem perdut totes les guerres a les que hem jugat.
Apedregant i amb sabres, escolta...
Sí, no, suposo que anant contra les metralletes no teníem res a fer.
Bé, doncs també la Santa Caterina... Tot això passava... O sigui, demà, compte, no sortiu de casa.
No.
Sobretot si heu d'anar a Ripoll, eh?
De Ripoll, no aneu, no sortiu de casa demà.
Sobretot.
Us poden caure, bueno, la de Cristo.
Doncs també es veu que era una cosa així més maca, es veu que Santa Caterina era considerada la patrona de les noies i com a tal aquestes se les anomenava Caterinetes, de forma així carinyosa. I sembla que la cançó del Ball Rodó que es ballava aquest dia podria venir una mica per aquí.
Doncs bé, només per dir que aquell ball ens agrada, eh?
O sigui, sí, aquí ja per...
Que trenquem el ritme sòrdid que havíem assolit fins ara i...
És que no podíem acabar així
tema,
la secció.
No podíem. És que no es pot, no es pot.
Doncs també, segons els vells pessebristes, aquest és el millor dia per començar a fer el pessebre. O sigui que, si no sabíeu quan començar, demà és el bon dia per començar el pessebre. Perquè diuen que així s'asseguraven que ja estava fet per Nadal, clar, tenien un temps, i a més es veu que portava sort en general. O sigui, era... Bueno, no sé, si feu demà el pessebre, doncs segurament tindreu sort. A més, els que neixin demà, també en dia de Santa Caterina, que sapigueu que teniu la seva roda, amb la que va ser martiritzada, al paladar, i que això fa que pugueu guarir de gràcia. Una cosa que, si no ho heu sabut mai,
tot, eh?
També molt normal tot. Sí, sí, sí. Una roda... Si els que heu nascut demà, si sentiu alguna cosa al paladar, no patiu, és la roda aquesta de la Caterina. De Santa Caterina, a més, es podrien dir moltíssimes coses més, eh? I el costumari té com 3 o 4 pàgines només... No, què 3?
Totes les que els altres dies no hi són.
Només dedicades a Santa Caterina. Ja que és la patrona de els advocats, els escrivans, els filadors i filaters, els mestres de carro i constructors de vehicles en general, els mestres d'obra negra o ferrers de tall, o sigui, els, tots aquelles feines que requeria utilitzar eines tallants, d'aquí el del sabre i tota la pesca, com ara els carnissers, matadors, barbers, ferradors... També és patrona dels mestres d'aixa, calafats i altres oficis relacionats amb la construcció d'embarcacions, de corders, d'espardanyers i les velles apedaçadores i parracaires.
Una santa tot terreny, no?
Sí, sí, quasi bé, bueno, no sé, tothom és patrona.
La 4x4 de les patrones.
Quasi bé, sí. Doncs això, que podríem dir molt d'aquesta santa i com la veneraven, de fet ja en el costumari hi ha molts altres pobles, jo he agafat, s'ha de dir, he agafat els més curiosos, però hi ha molts altres pobles on també feien festa així més tranquil·leta i més normal, però clar, no acabaríem mai, seria tot un programa dedicat a la Caterina. Llavors res, doncs ens n'anem un moment a publicitat perquè tingueu temps,
perquè...
no?
No, perquè potser és una mica tard ja i s'hem de tirar.
Sí?
Sí, sí.
Bé, doncs després, quan acabeu, quan s'acabi el programa, si de cas doncs aneu al costumari que tots teniu a casa vostra.
Exacte.
I us mireu la Caterina, que Déu-n'hi-do, no us deixarà indiferents.
Doncs després d'aquesta secció que ja hem dit que és la millor secció que tenim al programa ara mateix, que jo mateix voldria titular La Catalunya Sòrdida per Mercè Andrés, anem a conèixer què ens vol dir l'Eva avui.
Vet aquí que una vegada al mes, els contes de l'Eva.
Doncs... Bona nit, Eva Tataret.
Bona nit.
Ben tornada al Nitrat, ben tornada a l'estudi Ramon Barrils de Cua.cat.
És molt xulo, eh?
Avui l'Eva ens voldrà parlar d'una cosa bastant sonada que es fa a alguns pobles de Catalunya, que és un dels balls més antics que tenim.
Sí, bueno, he volgut buscar un ball que té miguilla, diríem, eh?
Té miguilla.
És
necessitem traductors que tradueixin miguilla al català. Té mullata.
El ball de Serrallonga. De fet, és un dels entremesos que la festa major de Vilafranca del Penedès, just a darrere del drac, el ball de Diables, hi apareix el ball de Serrallonga, que està datat, almenys a dintre del seguici de Vilafranca, des del 1820.
Déu-n'hi-do.
Una mica per això també l'he escollit, perquè hi ha moltes llegendes que donen peu a balls parlats i aquest, bueno, era un d'interessant. De fet, a les festes majors hi ha algunes manifestacions en les quals s'intervé la paraula. Per exemple, són els versos que reciten les balladores dels balls de gitanes, del Penedès o del Camp, els balls de pastorets o les danses com la del mossèn Joan de Vic, que segueixen el fil d'una cançó narrativa entonada per balladors. Així, els balls parlats són representacions de teatre popular al carrer i peces que solen representar l'aire lliure en una plaça o una cruïlla de carrers en el marc d'una festa. És una forma d'espectacle popular que uneix teatre, música i dansa amb unes coreografies, uns balls senzillets, que serveixen per canviar d'escena i perquè el ball pugui desfilar pels carrers quan estan dintre dels seguicis o processons. Aquest gènere té a la Catalunya Nova una llarga tradició i, no obstant això, arreu del país es representen peces com el ball de Serrallonga, que és ben conegut als pobles de la Catalunya Vella, o el ball de la vida de Sant Antoni, que representa les Terres de l'Ebre.
Però és una tradició de la Catalunya Sud, diguéssim, no?
Sí, de la Catalunya Nova. Hi ha molts tipus de balls parlats, ens ha de ser més escollit un, però hi ha uns balls parlats que estan dedicats a sants, als sants patrons de la població, que més que un significat religiós tenen un caire identitari, no?, diríem, perquè reflecteixen llegendes que estan molt arrelades a la localitat. Per exemple, el ball de Sant Crist de Salomó, que s'explica la trobada de la imatge de Sant Crist venerada a la població, la Mare de Déu de Reus.
Però són del mateix caire que aquest ball del Serrallonga que estàs parlant?
No, aquests que t'he dit ara són més de sobresants. També hi ha uns altres que són més satírics, com els de les Dames i els Vells de Tarragona, que tenen un puntet així com més...
Picantó.
Més picantó, ara ho has dit. I després aquests burlescos que són els típics balls de Diables, no? Que
els versots?
Això mateix, que llavors els versos tenen el puntet que tracten temes que són actuals, no? Mm-hmm. És el... Però després hi ha un altre tipus de balls parlats, que són narracions d'aventures, de bandolers, de pirates, de donzelles segrestades, de successos de sang i fetge, no? Que abans es tenien un públic amb molta... que els agradava molt.
Ja ho hem comprovat.
No? Sí, sí, sí.
Per exemple, hi havia... Era molt populars les aventures del cavaller Marcos Vicente o la tràgica història de la desgraciada Rosaura, que era la més desgraciada, de totes les desgraciades
sembla,
que
sembla un colabrot d'aquests no. de... En Antena 3 a les 4 de la tarda.
Sí, sí, sí.
Sí, la pobra Rosaura va passar tan malament que he decidit no explicar-ho, de lo malament que havia passat.
No ho explicarem perquè no volem plorar.
No. Llavors, el ball de Serrallonga a Vilafranca, ja us he dit al començament, es pensa que des d'abans del 1820 ja s'havia representat, però sí com datat i...
explicat als mitjans, mateix, diguéssim.
El 1820. Durant tot el segle XIX es va fer durant bastants anys, després es va parar, després que torna, després vinen de fora, una mica de... Però sí que a finals del segle XIX sí que es va fer una representació amb tres colles, amb més de 30 balladors, diríem, a cada una de les colles, o sigui que va tenir un moment així com molt important. Durant el segle XX també es va anar fent. De fet, es pot saber que es va fer amb algunes edicions molt sonades, perquè dintre de les testimonis de les festes hi ha com la quantitat de pólvora que s'havien, la despesa de pólvora que s'havia fet durant la festa, i fins i tot s'havien arribat a llogar cavalls. No?
Déu-n'hi-do.
Hi ha 8 colles de balls de Serrallonga, ara per ara, la més important és la de Vilafranca del Penedès, però també hi ha Tarragona, Sant Hilari Sacalm i altres llocs. I cal dir que aquest ball va ser prohibit a Catalunya durant la dictadura franquista.
Déu-n'hi-do.
Evidentment, perquè s'utilitzaven trabucs, que eren armes de foc. I va ser la primera població que la va reprendre, va ser Vilafranca del Penedès. Per això també he pensat que era interessant utilitzar-la. El vestuari que utilitzen durant els balls són la típica dels bandolers de l'època del Joan de Serrallonga. Porten pantalons de pana fins al genoll, armilla, camisa, barretina, espardenyes a 7 vetes, i poden portar una manta o tapaboques.
Tapaboques?
Sí, penjades així a l'espatlla i un serró on guarden la pólvora. Ah. I el tret més característic és que porten trabuc. I ara m'ha semblat que era interessant distingir una mica entre els trabucaires, sí, perquè, i el ball de Serrallonga.
Clar, hi ha moltes colles de trabucaires, totes
no fan totes el ball de Serrallonga. Això mateix. Llavors, el ball de Serrallonga, la diferència principal és que els balls de Serrallonga dansen al so de la gralla, i van executant certes coreografies, uns balls, i es dispara amb un cert ordre. En canvi, els trabucaires es limiten a disparar.
A tort i a dret, sense que...
Això mateix. Criteri... Llavors, representen el ball de Serrallonga, representa un sainet on cada bandoler o grup de bandolers expliquen les seves malifetes a Serrallonga per tal de poder fer mèrits per entrar a la seva colla.
A veure qui ha sigut el més dolent, no?
Llavors, encara que amb grups de trabucaires sí que hi ha un cap de quadrilla, no es representa cap sainet. Aquest és la diferència important. Sempre als balls de Serrallonga hi ha el Serrallonga, la Joana de Torrelles, o Joana Massissa, que hi parlarem perquè té una història estupenda, un fill i després diu bandolers. A vegades hi havia més, però normalment els bandolers que tenen un nom molt, molt xulos, que ho sento, però els diré perquè m'han agradat. Fadrí de Sau, Xafarroques, Pere Blau, Gullut, Pere Xinxola, Xucu Panarra, Gavatx, Tallaferro, Caporal de Mossos i Mosso. És que m'han semblat estupendos.
Són genials, els hi posaré així tots els meus fills.
Llavors, ara ja sí, l'adaptació, ja sabeu que cada mes farem una adaptació de la llegenda en qüestió.
Sí, clar.
Llavors, aquesta és l'adaptació de la llegenda del Joan Sala i Ferrer en Serrallonga, que va néixer l'any 594 a la Sala de Sant Martí de Viladrau, que era un mas fortificat. Llavors, per les dificultats econòmiques que va patir la seva família, doncs es va dedicar a la delinqüència, diríem que des de bastant jove. Alguns dels seus germans i germanastres ja havien fet de bandolers abans que ell. I tothom sabia que el seu germà gran havia format part de la quadrilla d'en Perot Rocaguinarda, que era un bandoler molt sanguinari, que havia estat indultat a canvi d'enrolar-se a l'exèrcit del rei Felip III. Llavors, va marxar cap al 1618, va marxar de casa seva per anar a casar-se amb la Margarida Pubilla Serrallonga de Carós, a les Guilleries. I seria després d'aquest casori que pren el nom de Joan de Serrallonga. Llavors, els bandolers era habitual que estiguessin molt de temps fora de casa. I, clar, com estaven sols, per la muntanya. Doncs era bastant habitual que s'unissin a noies, malgrat estar, potser, tenir muller. Que això és el que va fer en Serrallonga, que per exemple va viure una temporada amb una tal Anastàsia Colabrans, que es veu que al final li va prendre un bandoler de la seva mateixa colla. Es veu que això ja era també bastant habitual.
Això és més culebron, eh?
Sí, sí.
M'encanta aquest programa.
Aleshores, a la tardor del 1627, en Joan Sala en Serrallonga va replegar alguns components de la desfeta colla dels germans Margarit i aquí comencen els anys centrals de la seva activitat com a bandoler. La veritat és que només treballaven, dirien, els mesos de primavera i estiu. Quan va arribar la tardor, es refugiaven a terres franceses. Bueno, les malifetes del Serrallonga, entre les quals hi havia la mort de dos comissaris reials, determinen que s'organitzi el sometent contra la quadrilla, i és que es produeixin enfrontaments molt durs. Com a contrapartida, diríem que els bandolers són acollits per determinats senyors i també per pagesos i pastors de la zona. Sense aquests suports, evidentment, que responien a interessos particulars d'aquesta gent, l'activitat del Serrallonga i la seva quadrilla no hagués pogut estar possible. Vareu, el bandolerisme ha estat molt mitificat per la literatura i la vida dels bandolers era explicada com una vida heroica de novel·la, no? I la literatura es va convertir en uns homes justiciers i lluitadors del poble contra l'opressió. Però en realitat no va ser res de tot això, Hi ha un episodi de la vida del Joan de Serrallonga que m'ha semblat que era molt clarificant per això, i així que farem aquí una introducció, que és quan va conèixer la Joana Massissa.
Joana Massissa,
sí,
és que ja el nom...
Bueno, de fons està escoltant un gran tema, Pugem un moment, pugem. S'arrencaran les pedres que la terra ens robaran. El Torna Torna Serrallonga dels Esquirols, la versió original.
Molt bé, doncs reprenem la història de la Joana Massissa. La Joana Massissa, que era una dona d'una pagesa, que va ser l'última companya d'en Joan Sala. Llavors era d'origen humil i havia nascut a les comarques del Rosselló, que a començaments del segle XVII encara formaven part de Catalunya. Els seus pares la van casar molt jove amb un moliner empordanès, que vivia a Castelló d'Empúries, i poc temps després, cap als 20 anys de la Joana, doncs es va quedar vídua i sense fills. Vet aquí que a l'estiu de l'any 1632, va decidir anar a peu al santuari de Núria per demanar a la verge que li curés unes febrades que patia. La seva devoció, molt freqüent en aquell temps, sobretot amb la gent més popular, va comportar un canvi radical inesperat en la seva vida. Poc ho sospitava la Joana.
Què va passar?
Ja que quan caminava pels voltants de Sant Joan de les Abadesses, va aparèixer al mig de la ruta la quadrilla del bandoler Joan de Serrallonga, amb posat amenaçador. Us podeu imaginar la por que devia sentir aleshores la Joana, palplantada al davant d'uns homes forts i mal vestits que l'apuntaven amb els pedrenyals, que eren uns tipus de pistoles, que potser treien encara fum de robatoris anteriors, d'algun segrest o de qui sap quants crims. La Joana potser fins i tot va reconèixer el capitós del grup. Bé, quan es van trobar, en Joan de Serrallonga tenia 38 anys. I un problema, es veu que ningú no li feia companyia a la nit. Així que, sense pensar-s'ho dues vegades, van segrestar la jove, se la va dur amb ell i la va obligar a viure al seu costat durant 15 mesos, fins al 31 d'octubre del 1633. La Joana Massissa, diuen els testimonis de l'època, que era una dona de bona estatura i blanca de cara. De fet, va intentar escapar-se durant diverses vegades. Les dones dels bandolers, amistançades, se'ls deia, doncs no anaven armades, ni participaven en els assalts, ni en els robatoris, ni en els assassinats, sinó que les deixaven normalment a cases on les podien tenir vigilades. De fet, es veu que una de les vegades que va intentar escapar-se, que la va atrapar el Serrallonga, li va fotre un mastegot que la va deixar, segons va testimoniar després ella, uns quants dies una mica... que havent perdut el sendari. Tornem ara a la història del Joan Sala i a la vigília de Tots Sants de l'any 1633, el dia de la castanyada. Ara aquesta música pega perfecta. La quadrilla d'en Serrallonga s'havia desfet i ell, que voltava pels boscos només acompanyat de la Joana, el perseguia la justícia de ben a prop. S'havien amagat al mas Agustí de Santa Coloma de Farners i allà van ser detinguts en nom del rei. El Joan de Serrallonga va ser condemnat. A la Joana Massissa, que llavors estava embarassada, les autoritats li van oferir la llibertat a canvi de la confessió de totes les activitats del Serrallonga durant el temps que havien viscut junts. Ella, evidentment, va acceptar. El que no sabem molt bé és si la Joana Massissa va ser capaç de refer la seva vida. Traslladat a Barcelona, en Joan Sala va ser processat, torturat i va acabar a la forca després de patir turment. I va ser executat el 8 de gener del 1634. I per acabar aquesta història, doncs, he agafat les paraules de la crònica del Consell de Cent, que diu: «Fong la sentència de 100 assots, aixorellat, aportat a carretó, atanellat i fet 4 quartos i lo cap posat en una de les torres del portal de Sant Antoni de la present ciutat». Així va acabar en Joan de Serrallonga.
Pèls de punta,
pèls de punta.
Sí, sí, sí.
Bé, de fet, és un dels poquets processos que sí que es conserven encara i es poden consultar, diríem, a la biblioteca Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, per si algú té molt interès.
Doncs, biblioteca...
moltíssimes gràcies, Eva Tatera, per aquesta gran història que ens has explicat avui, sobretot pel conte final que ens has deixat anar, que és una gran història. Ho torno a dir, sobretot amb aquesta música malitzada de fons,
sí, sí,
que ha quedat perfecta,
eh?
La màgia de la ràdio. Doncs moltíssimes gràcies, Eva Tatera, per explicar-nos la història del Vall d'en Serrallonga, dels valls parlats que hi ha a Catalunya, i la història d'un bandolerasso com era Joan Sala.
Molt bé,
doncs,
moltes gràcies.
Doncs res, ens veiem...
el mes que ve, o potser una mica abans.
O potser una mica abans, ja veurem.
Perfecte, molt bé.
Doncs que vagi molt bé, Eva Tataret.
Vinga, bona
nosaltres
nit.
Ens anem un segon a publicitat i de seguida tornem.
Quant temps has dedicat a preparar la jubilació? Presentem Caixa Futur, perquè la comencis a planificar des d'avui mateix. I ara, fins al 31 de desembre, porta el teu pla de pensions a la Caixa i aconsegueix fins a un 3% en efectiu de l'import traspassat. Consulta les condicions de la promoció a lacaixa.cat. La Caixa, tu ets l'estrella.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que, a més, és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre 4 varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
Tens una nova finestra a cugat.cat.
La ràdio al mòbil o iPad.
Descarrega't la nova aplicació a l'Apple Store.
D'una forma senzilla i intuïtiva, accedeix als continguts de cugat.cat.
Cugat.cat aposta per la innovació per apropar-se a tu.
Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Al Lletrat anem una mica desafinats.
Doncs avui, pels que no en vau tenir prou la setmana passada, doncs bé, perquè no n'hi va haver, avui tocarà més ratafia per cap, sí senyor.
Molt bé.
I és que la setmana passada va anar tot tan malament que, mira, m'he dit que avui la faríem tota sencera i ben feta, carai. Avui tornarem a repartir la ratafia, us tornarem a explicar la història d'aquesta beguda i la relació que hi tenia amb la música ara mateix a Catalunya, amb grups, cançons i històries vàries que ens hem trobat pel nostre tradicionari. Doncs bé, la ratafia, com ja us vaig començar a dir la setmana passada, la ratafia és una beguda espirituosa que rep el nom del que explica aquesta cançó que sentim de fons, de La Carrau. Doncs diu que tres bisbes es van reunir per signar un tractat, van demanar al masover que els acollia que els donés un digestiu ben bo, i com que no tenia nom aquell digestiu li van posar ratafia, que és llatí, vol dir que el tractat queda signat. La ratafia ha inspirat molts temes espectaculars, com aquest que sentiu, aquesta rumba suavecita de La Carrau, i bé, vaja, estenent la cultura d'aquesta cuina casolana de casa nostra, com per exemple amb aquest tema de rumba de Terra Tombats. Música.
La ratafia es fa amb aiguardent, nous i llimones, a més de moltes espècies, i com explica aquesta cançó, es fa amb molt d'amor.
Saps que, bueno, no sé si us interessarà, però com que sou quatre els que ho escolteu, ja us ho explico i després m'ho comenteu. Saps que vaig estar a punt d'aprovar un examen gràcies a la cançó de la Carrau, de la ratafia? Sí, sí, és una història una mica...
Com veieu, senyores i senyores, la ratafia salva...
Però sí, sí,
hi
havia
vida,
una...
Salva vida, salva exàmens, sí. Salva estudis, salva carreres professionals.
Sí, sí, hi havia, doncs, això, una pregunta que era sobre quins eren els ingredients de la ratafia.
És el
jo
poder...
vaig pensar, un moment, aquest me'l sé. Llavors vaig recitar la cançó i ja ho vaig tenir.
És el poder de l'amor, el poder que l'amor que hi ha a la ratafia, perquè l'amor és indispensable per fer una bona ratafia, com bé explica aquesta cançó, la qual diu que la Maria fa la millor ratafia, però perquè si vols que t'ensenyi a fer-la li has d'ensenyar el melindro. No volem saber quin melindro és i, per tant,
no.
Seguirem un altre tema. I és que la de ratafia, com bé diem, dona per veure, cantar i fins i tot crear nous grups de música, com per exemple el grup Ratafia, un grup de música tradicional catalana que ha sabut prendre el fil de la modernor i els instruments tradicionals. Doncs bé, amb aquest tema que no diríeu mai quin títol té, aviam, prova-ho.
No ho sé, no ho vull.
Doncs provar. És ben fàcil perquè és una rumba i parla de ratafia.
La rumba de la ratafia.
Doncs es diu així, les rumbes de la ratafia, una rumbeta bona per fer baixar el dinerot que ens hem de cascar amb els bons menjadors. Aquest grup, però, també es dedica a fer profusió de la música d'arrel encara més tradicional amb temes més profusament tradicionals com la Jota d'Escó. Una bona jota no és mai sobrera i menys si va acompanyada d'un bon beure. I és que ens agraden les jotes, ens agraden la cançó improvisada, ens agrada tot allò que surti d'estar contents i xirois. Us recomanem aquest grup que a més també ha sabut prendre bastant la part tradicional d'altres contrades de la península. Com per exemple ho fan fotent-li fort a aquest fandango del País Basc. Que en aquest cas estaríem barrejant la ratafia amb la sidra i això ja seria un complement espectacular que aquí a Sant Cugat crec que hem tastat alguna vegada. Si no, podíeu anar a qualsevol dels locals habituals del públic tradicionalista de Sant Cugat, perquè no sé com dir-lo sense dir-lo un friquitrall, és que és una paraula ja. Que a mi comença a desagradar-me ja.
Sí? No sé, a mi m'agrada igualment.
És divertida per referir-nos a nosaltres, però no m'acaba d'agradar que només tinguem aquest tipus de paraules. Així que si mai voleu una ratafia, sempre podeu demanar sola, amb un paell de gels, enmig d'una partida de botifarra, o qualsevol nit de festa de Sant Cugat, que n'hi ha molta. Doncs bé, per mi això ja s'ha acabat. Podríem passar a la següent secció, que era la secció de l'Ànec, i és que avui ens havia visitat.
Les maiolades de l'Ànec.
Bona tarda.
Bona tarda, Ana Maiol.
Avui retornem un segon mes amb la meva secció. Per començar, us revelarem un secret més ben guardat. La secció ja té nom.
Vítores i aplausos. Tal com vam recordar al Facebook en el seu moment, vam dir que el nom que de la secció de l'Anna Maiol dins tindria un nom. I que aquest nom el posaríeu vosaltres als oients.
Exacte. I d'entre tots aquells que vau proposar entre vosaltres, el que ha guanyat és les maiolades, que el va proposar en Marc Sabater, que diríem que de maiolades i de maiols n'aguanta uns quants. Comencem. Avui, nois, tindrem una conversa d'ascensor. Sí, i ho heu endevinat. Parlarem del temps.
Gran tema, gran tema.
De frases fetes i refranys sobre el temps meteorològic n'hi ha moltíssims. En trobareu sobre el cel, el vent, estacions, la pluja, els mesos de l'any, de tot. Però per saber-los només cal que feu una única cosa. Anar d'excursió al poble d'Estiuets. Perquè, evidentment, com a bons picos sexuatencs i com el Nacho, que us bastant, tots teniu una casa d'estiuets, no? La de...
La Costa Brava, no? O sigui, aquestes coses. Quant d'amor que respira aquest tòpic.
Quan el Nacho se'n va de vacances a la seva casa de muntanya o d'estiu, va l'avi i li pregunta diverses frases fetes. Però els que sou com jo, uns pobres, santcugatencs, pagesos de tota la vida, que no teniu casa a la muntanya, us les explico jo perquè en sapigueu unes quantes, val? Doncs vinga, comencem. Estic convençuda que molts de vosaltres heu utilitzat un munt de vegades l'expressió plou a bots i barrals.
Plou a bots i barrals.
No, i ho dieu normalment quan hi ha tempesta.
I per què ho diem, això?
Val, us explico. Aquesta dita té diverses variants. És a dir, a part de plou a bots i barrals, podeu dir cau aigua per l'amor de Déu.
Per l'amor de Déu.
Sí, sí, així. Déu ens estima molt i ens llença aigua. Ploure canteres o ploure semalades.
Ploure semalades sona d'una manera molt... Va, és igual, segueix.
Jo no he sentit mai, però es veu que sí, que existeix i que la pots utilitzar.
Ploure semalades, molt bé, Anna, aviam.
I per aquells que anàveu al col·le de pago i parlàveu castellà a casa, potser dèieu llovera cántaros, llovera chorros o llovera mares.
El comentari aquest, els que anàveu al col·le de pago i parlàveu en castellà, ha sigut bastant tendre, eh?
Exacte, jo anava a un col·le de pago, no patiu. Doncs això, el seu significat, com hem dit només començar, vol dir que cau un gran xàfec, que plou molt. Però sabeu d'on ve? Doncs l'origen ve dels mots que diem bot i barral. Sabeu què volen dir?
No, què és un bot? Què és un barral?
Un bot és un recipient de cuir de pell de cabra que normalment conté oli, vi o pot contenir altres líquids, però conté sobretot aquests dos.
Bot és el que coneixem per bota?
Sí, podria ser, sí. Però és bot, és a dir, no utilitzem la paraula
bota. És que estic tenint una mena de somni humit amb botes de vi plenes,
vale,
caient del cel.
Val, llavors
així
per
com
tu...
qui no vol un dia de carnaval.
Seria magnífic, no? Exacte.
Plenes de patxaran.
Bueno, podríem posar-li xandri, també. Segur que això el Viete ha dit que retweet, fab i de tot pel Facebook i pel Twitter. Val. I l'altre és barral, que barral, doncs, més o menys és el mateix tipus de paraula. És un recipient que pot, en aquest cas és de varis materials, pot ser de fusta, de terrissa, de vidre, i que també conté líquid. Llavors, el barral, això sí, que és curiós, he trobat, segons el lloc de Catalunya que l'anomenis, té una forma o una altra, és a dir, que acaba sent una ampolla, aquí, diguem, un gerro. Val? Llavors, què vol dir ploure bots i barrals? Doncs que ens llencen aigua o líquids des de dalt.
Tot deriva al veure, eh?
Bueno, deriva al veure per tu, perquè a veure, la definició de bot deia conté oli. Si tu t'emborratxes amb oli, endavant.
Perdona, conté vi.
Bueno, també deia oli o altres líquids.
Mare meva, entesos, sempre que quedo malament sóc jo.
Exacte. En fi, resumim, ploure bots i barrals vol dir que cau molta aigua des de dalt. I, bueno, explicada aquesta dita, us en diré unes quantes. Primer us les dic, a veure si vosaltres les coneixeu o no. Podeu jugar a casa, saps? Ficant el tic o la creueta per si ho feu bé. I després ja les explicarem, val? La primera és, quan minva la lluna, no facis cosa ninguna. Després, mai no plou a gust de tothom.
Nup.
Després del temporal, ve la bonança.
Sí.
Pluja d'estiu i amor de bagassa aviat passa.
No.
A l'abril, aigües mil.
No.
Bueno, també és coneguda la de l'abril, mola mil, però bueno. O els de l'abril molem mil i aquestes coses. Si no ho sabeu, feu-vos bastoners o mediterranis. Al maig, cada dia un raig.
Sí.
Fred d'hivern, estiu d'infern.
Sí.
Pel Nadal, cada ovella el seu corral. I febrer més mentider, un dia dolent i l'altre també.
D'aquestes, quantes n'heu tretes? Quantes?
Tres, segur. Com a màxim. La del Nadal, la de l'abril...
Jo ja puc avançar que només tres.
Bueno, a veure...
Soc bastant poc... Ja ho ha dit l'Anna, soc d'un col·le de pago. S'ho he inventat, però és així.
Copiava. Bueno, jo us explico. Algunes tampoc me les sabia, eh? Les he hagut de buscar, però bueno. Quan minva la lluna no facis cosa ninguna. Aquesta és una superstició. I és que es veu que quan la lluna minva, és millor no fer res, perquè hi ha males estrogances, pot haver mala sort. Llavors es deia això. Sabeu quan és quan la minva lluna? Quan la lluna minva? Anda, que avui tenim el dia, eh?
Sembla que algú ha vingut amb una bota abans d'hora.
Sí, exacte, venia pel carrer de Feliç. Va, la segona sí que la sabeu tots, la de mai plou a gust de tothom. Aquesta l'havíeu de saber, Nacho.
Sí, segur.
Que no tots ens agraden les mateixes coses, no? Això és quan un vol A, l'altre vol B, doncs... Es diu aquesta frase. Exacte, fem. La tercera que he dit era la de després del temporal ve la bonança. Aquesta també es diu a vegades també després de la tempesta ve la calma. I és això, que després d'alguna cosa dolenta sempre en ve alguna boda o després de que hi hagi moviments de coses, que tot s'hagi remogut una cosa, tot tornarà al seu lloc i a la normalitat. Una altra era la de pluja d'estiu i amor de bagassa aviat passa. Això es diu quan algú no dura massa temps. És a dir, quan estem en una mala època i dura poc, doncs això. O al revés, una cosa que ens agrada molt però dura poc, també es diu aquesta frase.
Jo entenc que tu sempre prepares molt totes les frases fetes que portes preparades pel programa. Tots els conceptes que surten en aquesta frase feta, en qualsevol frase feta, els coneixes a la perfecció.
Com a la perfecció?
Sí, saps què volen dir.
No, hi ha algunes paraules concretes. Ara em preguntaràs què vol dir bagassa, oi? Exacte. No, aquesta no ho sé. I a més he de dir que ho he pensat mentre preparava la secció, però no ho he buscat, perquè m'he entretingut buscant altres coses. Ho he de confessar.
Fes allò típic que fa tothom de posar-se a treballar mirant vídeos del YouTube?
Ah, no, vídeos de YouTube no, m'estic fent experta en pàgines web que van sobre frases fetes, dites i refranys. De fet, ara m'he fet d'una que m'ho envien per correu. Sí, fliparia. Gairebé que em preparen la secció.
La cara que tinc jo ara mateix és la dels ulls molt oberts dient hi ha pàgines que es dediquen a enviar correus amb les frases fetes.
Exacte.
Amb les dites
si
catalanes.
Xiu, si us les dic, ja no m'escoltareu. Llavors prefereixo no dir-vos-ho.
Oh, que trepella, però,
trepella. Però sí, aquesta me la va xivar ma mare, eh?
Ah, molt bé, molt bé.
També envia paraules.
Mira, els Mallol contribuint a les maiolades.
Exacte, clar, a veure. D'algun lloc han de néixer, no, aquestes maiolades. Següent, va, aquesta sí que la sabeu. A l'abril, aigües mil. Bueno, que el mes d'abril plou bastant. Al maig cada dia un raig, doncs vol dir el mateix, que cada dia plou una micatona. Fred d'hivern, estiu d'infern, això vol dir que normalment, ara no ho sabem perquè amb això del canvi climàtic, l'hivern ve tard, l'estiu ve tard, tot s'allarga, però volia dir que quan l'hivern feia molt, molt fred, a l'estiu havia de fer molta calor.
I aquesta és com si diguéssim una frase... real com la vida mateixa?
Sí, és una obvietat.
Exacte.
Una obvietat. Però, bueno, ja ho tenim això els catalans, que ens agrada dir obvietats per cada bé. Com ens agrada jo de cada any repetir el... Ai, menjarem les castanyes amb màniga curta. Sí, fa 10 anys que diem això i ho repetim cada any perquè ens agrada, no? Bueno, doncs ens encanta.
La secció d'ascensor, m'agrada.
Exacte. Pel Nadal, cada ovella al seu corral. Aquesta segur que tots la coneixíeu. Això que per Nadal tots ens reunim amb la família. Aquesta no sé si ho sabeu, però aquesta també té significat.
Aviam.
Aquesta, el significat, si us soc sincera, no l'he buscat, o sigui, m'acaba de venir al cap, però me l'havien explicat. I és que abans, per Nadal, la gent viatjava molt. I què passava? Que al celebrar, al fer festa, la gent feia com el Nacho, s'emborratxaven. Ja, tranquils, per Nadal jo també ho faig. I llavors dormien a casa del familiar que aquell any els convidava. Llavors per això deien que deia el seu corral, però perquè es quedaven no el corral de casa seva, sinó el de la família, és a dir... Tots els Mallol anàvem al poble i a la casa on ho celebràvem ens hi quedàvem a dormir perquè no podíem agafar el cotxe, el carro o amb el que ens transportéssim per tornar cap a casa. I d'aquí també ve que per això l'endemà el dinar de Sant Esteve també es fa en família. Perquè clar, com que tothom havia dormit junt, o si fa no fa a prop...
I d'aquí la tradició d'agafar el dinar el dia abans perquè ningú ha pogut sortir de casa a buscar-ne més.
Ah, exacte. Sí, així ve. Ja us dic, no l'he buscat, eh? Aquesta me la van explicar una vegada a l'escola, però jo me la vaig creure. I per últim, l'última que us he dit, febrer més mentider, un dia dolent i l'altre també. Doncs això, que el febrer normalment fa molt fred i molt mal temps, cada dia.
També frase òbvia on les hi hagi.
Ah, exacte. Molt bé, explicades totes i havent comprovat que les coneixíeu gairebé totes, no?
Sí, 100%.
Ja ho teniu. No totes parlen del temps, ho heu comprovat. Alguna fa veure que és del temps, però després acaba dient que serveix per... Què porta mala sort i què no, com per exemple la lluna, o la de després del temporal ve la bonança, que tampoc té res a veure amb el temps, en realitat. No té res a veure amb
quasi la climatologia. Quasi ve res, no, o tot.
Però bueno, depèn, climatologia no té res a veure.
Següent pas.
Val, doncs això, aquí les teniu. No totes són com ploure bots i barrals, que vol dir literalment el que sents, que et tiren un cossi pel cap, però són força interessants i ara que us les sabeu les podeu utilitzar. Llavors, aquest mes, ja que el mes passat us van proposar d'inventar-vos un nom per la secció, us proposo una nova cosa. I és que escolliu busqueu, trieu, remeneu el que vulgueu, una nova frase feta, dita, refrany, popular, el que vulgueu, sobre el temps. A veure si en trobeu alguna que jo no us hagi dit.
Entesos, repte... Repte acceptat, diguéssim.
Qui tingui té premi, eh?
Sí, no sí, pateu. És un repte que acceptem i traslladem als nostres estimats oients.
Exacte. El premi us el direm segons qui guanyi. Val? Ja mirarem a veure què fem.
El decidirà l'Anna Mayol.
Exacte.
Serà un premi que portarà ella mateixa a l'estudi, portarà ella mateixa el guanyador.
L'he de portar físicament,
exacte,
el premi. I el guanyador.
Exacte. I no ens facis estar més estona aquí pensant què pots fer mentre dones el premi, perquè llavors ens acudiran idees molt boges.
No, tranquils, tinc un mes per pensar-ho a casa i repensar-ho amb el coixí per no...
Nosaltres també.
No. Hem decidit que era jo qui manava. Val, i ja per acabar. Tinc una primícia del mes
primícia, que ve. Primícia, música de primícia, sisplau, música de primícia. Vinga, va, ben fort aquí.
Així m'agrada. Doncs el mes que ve viatjarem al temps.
Viatjarem al temps?
Sí, us portaré algunes dites, refranys que faran que viatgem al temps. No, potser a tothom li agrada. Potser ens guanyem crits, alguna manifestació, però viatjarem al temps.
Sí, què sí, vols sí, dir amb sí, això?
Ah, ja us explicaré. Potser diem coses que si les diem ara no estan ben dites. L'excusa serà que hem viatjat en el temps.
Entesos. Llavors quedem convocats a la propera secció de l'Anna, les maiolades, a les properes maiolades del mes que ve, on l'Anna ens diu que ens, potser ens fan el programa.
Exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna Mayol, benvinguda al Nitrat. I res, gràcies per dur-nos les teves frases fetes i dites catalanes típiques d'aquest any.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En Joan i la Marieta se'n van al poble més petit del Maresme.
Aquest dissabte per la nit els geganters de Sant Cugat van a Òrrius a visitar els seus gegants que acaben de ser fabricats. Els nous gegants es diuen Morro Negre i a Kensa. Quins noms més guais. Des d'avui els incorporen a la llista de gegants catalans.
Els mediterranis se'n van als Premis Melos.
El cos de dansa del grup Mediterrani marxarà de colònies aquest cap de setmana amb un tema molt especial. Aprofitant l'estrena de l'espectacle Quadrigènia, els membres del grup han preparat una sortida que reproduirà la gala dels Oscars amb la dansa tradicional com a principal protagonista.
Un petit descans com a prèvia de l'actuació a l'auditori.
I doncs sí, és que el grup Mediterrani, juntament amb els bastoners de la Unió Sant Cugatenca i la Societat Coral La Lira, actuaran la tarda del dimecres 3 de desembre a l'auditori. El motiu serà amenitzar l'acte dels 75 anys de la penya regalèssia i el nombrament dels seus membres com a fills predilectes de la ciutat.
I com cada setmana, recordem...
que si voleu aprendre a tocar la gralla, el tabal i amb els geganters, podeu anar a la seva pàgina web www.gegantersdesantcugat.cat i preguntar si el que voleu és saber ballar bé les sardanes. Podeu preguntar pel curs que s'està fent l'entitat sardanista a esardanista.santcugatentitats.net. O bé, si ja sabeu ballar les gitanes de carnaval i voleu ajudar a ensenyar-les, podeu contactar-hi amb els paios i paies de la comissió de gitanes al seu correu electrònic gitanesstcugat@gmail.com o en els assaigs que es fan al hall de l'auditori cada dilluns i dimecres a partir de les 21:30 de la nit.
I també, com cada setmana, sobre les entitats.
A l'Esbart el podeu trobar al carrer Vallès número 51. El grup Mediterrani assaja dimarts i dijous a la Unió, al mateix lloc on trobareu els dijous i divendres els bastoners de Sant Cugat. Els tabalers de Diables es troben al Conservatori, els castellers estan els dimarts i els divendres de la Sala Canigó, bé, i seran a partir del mes de gener a l'antic Club Muntanyenc, i els gegants els podreu veure al claustre del monestir i tots els dijous al celler. I si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos al Facebook de la coordinadora, facebook.com/coordinadoraentremesos.
Saben aquell que diu que ens sigueu coses?
Doncs aquest mes, com ja us hem anat dient pel Facebook i pel Twitter, us preguntem per quin motiu vau entrar o entraríeu en una entitat de cultura tradicional.
Doncs bé, aquest mes, aquesta setmana, pel Facebook ens han dit la Paula Galván, uf, una mica complicat, jeje. No, espera, mentida, porto a recomençar. Uf, una mica complicat, jeje. Vaig entrar a bastoners perquè m'agradava veure com la gent ballava amb pals i perquè portaven picarol dels turmells. Llegeixo aquesta frase amb dos cors als ulls. I jo també ho volia fer amb geganters perquè ma mare volia aprendre a tocar la gralla i vaig decidir apuntar-m'hi amb ella. I a castellers perquè volia ajudar la meva germana per convèncer els nostres pares, només ella volia ser castellera, i al final ens hi hem apuntat tots quatre. família complet. I pel Twitter, el David Herrero Viladot, quan vaig entrar a Gausacs, tot i que no vaig ser-ne conscient fins més endavant, vaig tornar a començar a viure a Sant Cugat de debò.
Molt bé, doncs us recordem que teniu encara una setmaneta per acabar de contestar a aquesta pregunta, la tornem a dir, per quin motiu vau entrar o entraríeu en una entitat de cultura tradicional, i també us diem doncs quines vies de comunicació podeu contestar.
Podeu respondre'ns pel Twitter, @radionitrat, o bé per facebook.com/radionitrat, o bé assetjar el correu que tenim comúnment assetjat a nitrat@cugat.cat. Ho torno a dir, que no ho he dit gaire bé, és nitrat@cugat.cat, correu corporatiu i professional del programa. Si podem ser corporatius o professionals, doncs ho som. Doncs bé, ja que us vam dir que el regal que us donarem té bastant a veure amb la música, així que aneu responent-la i la resposta que més ens moli s'endurà la sorpresa. I arribem al final del 13è programa de la segona temporada del Nitrat, el 49è d'aquesta història tan llarga que està esdevenint el Nitrat. I esperem que us hagi agradat i que ens aneu seguint pel 91.5 FM a la Ràdio Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
Doncs sí, el programa l'hem fet possible el Pablo i l'Oriol a les vies de so, i jo mateixa, la Mercè, a més del Nacho, que pobret.
Avui el Nacho
tampoc,
no hi era.
Avui el Nacho no hi era, estava en esperit també. I us esperem el proper dilluns, que si ens escolteu molt fort, potser tindreu alguna sorpreseta, i això sí, serà la mateixa hora, amb més nitrat i més cultura popular.
Estigueu atents als nostres Twitters i Facebooks, perquè potser la diem grossa.
Exacte. De moment, molt bona setmana.
Adéu-siau.
Decidirà si s'implica a les eleccions municipals una vegada hagi constituït els seus òrgans polítics a la ciutat. En cap cas, però, es presentarà sota la marca Podem, ja que si la futura direcció política decideix que el partit participi als comicis, serà amb una candidatura ciutadana més enllà de la formació. Parlem ara d'esports. En hoquei herba, el júnior femení recupera el somriure i torna a guanyar després de 6 jornades sense fer-ho. Les blau i negres han superat per 3-1 l'últim classificat, la Universitat de Sevilla, en la 8a jornada de Divisió d'Honor. I el club voleibol